Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
Quan faltin 5 minuts per 8:15.
3, 2, 1, Seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton Català, com va la vida?
Doncs molt bé, Roger.
Això és la Terra es plana, cada diumenge, a l'hora que surt el sol, astronomia, ciència, física, química, una mica de tot amb el Joan Anton Català. Avui, una mica més de química.
De física, més
de
aviat.
Física.
De barreja física i química, però bastant més de física, eh?
D'acord. Joan Anton, perquè fa mesos, jo recordo que vam dedicar un capítol a un dels processos segurament més complexos de l'univers, és la fusió nuclear, que coneixem també com el procés que fan servir les estrelles per fabricar energia.
Sí, senyor.
En vam parlar. Ens vam quedar pendents, però, d'una altra qüestió similar que fem servir, en aquest cas, amb els nostres reactors nuclears. Per tant, avui baixarem a la Terra per parlar de la fissió nuclear. Per tant, a punt bàsic, d'entrada, què és la fissió nuclear i en què es diferencia de la fusió nuclear?
Molt bé. La fissió nuclear es basa en trencar àtoms, nuclis atòmics molt complexos per fer-ne de més senzills, i amb això es genera moltíssima energia. En canvi, la fusió, de la qual vam parlar i que, com tu dius, fa funcionar els estels, és el procés invers. És ajuntar nuclis atòmics senzills per formar-ne de complexes. I això genera encara molta més energia. Ja veus, un va de trencar, la fissió nuclear, l'altre va d'ajuntar, la fusió nuclear.
Molt bé. Per tant, primer apunt. Com s'explica aquests dos processos, que són inversos, generin energia?
Clar, això és xulo, perquè dius, com és que dos processos inversos, tots dos, generen energia? Doncs perquè, ja ho vam explicar fa uns capítols, el nucli atòmic més estable de la natura és el ferro, quan vam dedicar-li, de fet, un capítol al ferro. Doncs mira, la fusió nuclear genera energia perquè treballa a l'esquerra del ferro. Vol dir que junta elements químics més senzills, més lleugers que el ferro, per anar avançant cap al ferro. D'alguna forma, va avançant cap al nucli més estable, i això el fa ser un procés favorable, genera energia. En canvi, la fissió nuclear, que va de trencar, trenquem al revés. Trenquem elements químics més complexos que el ferro, els trenquem i els anem fraccionant anant, movent-nos cap al ferro. Per això també generem energia, perquè la natura també afavoreix aquest procés, atès que ens estem movent cap al nucli més estable, que és el ferro.
Com es va descobrir aquesta fissió nuclear?
Es va produir, o bueno, es va descobrir l'any 1938 per Otto Hahn i el seu ajudant Fritz Stassmann, però sembla que el procés havia estat ja formulat teòricament abans per una física que es deia Lise Meitner.
I sabem què és i d'on va sorgir aquesta fissió, és a dir, com funciona exactament o no?
Sí, 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 absolutament. Tant és així que l'hem domada, és la que estem utilitzant dintre les nostres centrals nuclears. Com que es tracta, dèiem abans, de trencar nuclis atòmics més pesats que el ferro, el més fàcil, el més senzill, que és el que ara t'explicaré que fem a les centrals, és trencar-los ben grans. És agafar nuclis atòmics molt superpesats perquè és més senzill trencar-los i perquè aquest procés és molt favorable poder-los trencar. Després també, perquè ara quan anem entrant en detalls veurem que aquests nuclis atòmics tan complexos, tan grossos, tenen un munt de neutrons i quan es trenquen alliberen, és una allau de neutrons que fa un efecte en cadena, fa la famosa reacció en cadena. Aquests neutrons que s'alliberen trenquen altres nuclis que tornen a alliberar neutrons. I això ens funciona a la mar de bé, mentre ho puguem controlar, ara en parlarem, dins a les centrals nuclears. De forma que els combustibles nuclears més usuals són l'urani i el plutoni. En concret, isòtops, l'urani-235, perquè et facis una idea, el seu nucli té 92 protons, és el que el fa ser urani, però també té 143 neutrons, és el que dèiem abans, ens interessa que siguin nuclis molt complexos amb molts de neutrons, i el plutoni-239, que té 94 protons i 145 neutrons. Eh? I per tant, quan es fragmenten és això, fan una allau de neutrons que tornen a fragmentar el seu torn, no?, a altres nuclis. Què obtenim? Obtenim nuclis més lleugers, per això es diu fissió, com el iode, el cesi, l'estronci i el bari, però ja t'avanço, i això ja ho sabem, que són extremadament perillosos. Què és un procés, la fissió? Que quan trenca aquests àtoms pesats i en crea de més simples, aquests més simples acostumen a ser radioactius. Alguns d'ells altament radioactius i molt perillosos, molt perillosos.
Tenim casos, no?
I tant, i en parlarem. Parlarem d'accidents a centrals nuclears.
De seguida hi anirem. Com funciona un reactor nuclear?
Molt bé, i ara ja diem, anem a domar això, anem a aprofitar això per generar energia. Doncs mira, un reactor nuclear el que ha de poder fer és engegar el procés de fissió nuclear, regular la seva velocitat, ser capaç de frenar-lo i d'aturar-lo en cas necessari. Tot això ho ha de fer un reactor. I de tipus de reactors nuclears n'hi ha de molts tipus. Se n'han dissenyat molts al món. Aquí explicarem el concepte bàsic que empra qualsevol. No entrarem en els detalls particulars de cada tipus de reactor. El combustible ja n'hem parlat. El combustible normalment és urani en forma de diòxid d'urani, que es fabrica en forma de cilindres sòlids d'uns quants metres de longitud. Aquest combustible nuclear és el que es posa dins del que coneixem com el nucli del reactor, que seria el cor, la part perillosa on es produiria la fissió. Perquè ens fem una idea de quant gasta, quant urani consumeix una central, un reactor nuclear típic, doncs mira, a l'any necessita unes 27 tones d'urani. Dius, uala, 27 tones. No és res si ho compares amb el que necessita, per exemple, per generar la mateixa energia, una central de carbó. Una central de carbó necessita a l'any 2,5 milions de tones. Abans et deia que un reactor nuclear necessita 27 de tones. Per tant, molt més eficient, amb molt menys material, genera la mateixa energia. Aquest combustible, tu necessites arrencar la reacció de fissió nuclear. No arrenca perquè sí, l'has d'arrencar. I això s'aconsegueix amb encara uns elements més complexos com el californi 252 o el plutoni 238 que emeten neutrons d'una forma molt ràpida. Aquests neutrons fan la pluja aquesta contra l'urani i això ja és la reacció en cadena. Fragmenten i a partir d'aquí ja la cosa funciona sola. Hi ha d'haver una important quantitat d'urani, per això són aquestes tones que s'utilitza cada any, i dir-te que aquesta engegada inicial que acabo d'explicar només s'acostuma a fer un cop, perquè una vegada tu tens un reactor nuclear engegat, sempre el tindràs engegat. Moderaràs la seva velocitat, podràs fer que vagi més ràpid, controlaràs el seu ritme, però si l'apagues, és molt car tornar-lo a engegar. Per tant, normalment els reactors nuclears no s'apaguen mai, excepte que hi hagi un accident o que ja arribin al final de la seva vida o hi hagi d'haver un manteniment bèstia.
Com es fa per controlar tot aquest procés?
Bàsic. Hem de controlar perquè això és una bomba nuclear. Per entendre, si no ho podem controlar, aquesta reacció en cadena podria ser imparable. I aquí utilitzem diversos mecanismes. Per una banda, les famosíssimes barres de control, que hem vist en moltes pel·lis, són unes barres que normalment es fan de bor i de cadmi, que són compostos que absorbeixen neutrons. Vol dir que fan desaparèixer neutrons del camp de joc. Com que els fan desaparèixer, la reacció, el ritme de la fissió s'alenteix. I la forma de jugar, la forma de treure o posar neutrons, és fer que aquestes barres s'insertin dins del nucli o es retirin del nucli. Per tant, amb mecanismes automàtics que, òbviament, els controladors de la central fan anar, aquestes barres entren dins el nucli, vol dir que frenen el ritme de la reacció nuclear, o surten del nucli i això accelera la reacció nuclear. I també utilitzem el que s'anomena moderadors, que això és grafit. El grafit és un element que no retira neutrons del terreny de joc, però el que fa és fer que perdin energia, que siguin menys perillosos, que actuïn menys. I, per tant, moltes d'aquestes estructures que tenen dins els nuclis estan fets de grafit.
Per això, quan explota Txernòbil, no?
Per exemple, va enviar a l'aire i al voltant quantitat de grafit radioactiu, que és el que, després en parlarem, els pobres que van anar allà a reparar d'una forma urgent van haver de retirar.
Quins altres components necessita aquest reactor nuclear perquè funcioni?
Aigua. Aquest és el bàsic, 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 i és el que ha generat els accidents més greus que hi ha hagut a la història, formem pocs, els ha generat quelcom relacionat amb l'aigua. En primer lloc, l'aigua actua com a refrigerant. Això, clar, genera moltíssima energia. Aquesta energia l'hem de dissipar d'alguna forma i hem de mantenir el nucli estable perquè el ritme de la fissió nuclear augmenta amb la temperatura. Si se't dispara incontroladament la temperatura, perds el control absolutament del nucli. Per tant, els nuclis estan dins de piscines, que ho hem vist també a les pel·lis o als documentals, grans piscines, on posem els nuclis per refrigerar-los. I després, perquè a l'aigua, què passa? S'escalfa amb l'escalfor de la fissió nuclear i el vapor d'aigua és el que fa funcionar turbines, que és el que ens genera l'electricitat. Per tant, des d'aquest punt de vista, una central nuclear, igual que una tèrmica, igual que una de carbó, només que en lloc de cremar carbó, fa fissió nuclear. Aquesta fissió genera energia, l'energia escalfa l'aigua, crea vapor, el vapor fa moure turbines i això crea electricitat.
Tot això que expliques, Joan Anton Català, és perillós, no? Fa la sensació que és molt perillós i bones proves en tenim.
Sí.
Per això hi ha tants controls, no?
Molts.
Però, tot i així, la protecció ha de ser altíssima perquè, quan parlem d'un reactor nuclear, doncs ha de ser bàsica tota aquesta seguretat.
Sí, encapsulem, tot això ho encapsulem amb edificis molt, molt resistents, fets normalment de ciment i de metall i també plom, de tant en tant, o de vegades també amb convulsions de plom, molt resistents per poder, doncs això, que no hi hagi fuites de material radioactiu, fuita de neutrons, que aquí se'n generen moltíssims, i que puguin aguantar doncs, terratrèmols, etc. Vull dir, clar, clar, això ja intentem, els enginyers intenten assegurar-se que aquestes estructures són ben robustes.
I els residus? Què passa amb els residus que genera tot un reactor nuclear?
Gran problema, Roger. Aquest és el gran problema que tenim. Són molt perillosos. És cert que la perillositat d'aquests residus baixa amb el temps, ràpidament. És a dir, a la que passen mesos ja ha baixat molt la seva periodicitat, i a la que passen anys també, però els seus efectes radioactius poden durar desenes de milers d'anys, t'imagines? Desenes de milers d'anys. Què fem? Mira, en principi, els residus primer s'emmagatzemen en els propis, les pròpies piscines dels reactors nuclears. Després, quan han passat un cert temps, es traslladen dins a contenidors que els tenen a dins. Quan han passat uns anys, aquests contenidors es mouen a altres contenidors que estan a llocs més centralitzats, com cementiris, diríem, de residus. I passats entre 100 i 60 anys, ja s'emmagatzemen definitivament en llocs molt especials, normalment sota terra, i hi ha països que fan negoci, hi ha països que han construït aquestes bases d'emmagatzemament i que cobren a altres països per tenir-ne. Per exemple, França cobra a l'estat espanyol per tenir residus radioactius en allà. En definitiva, són un problema. És a dir, no en sabem ben bé què fer i l'única cosa que podem fer és tenir-los en allà ben guardats, esperant que res no els faci sortir, que no hi hagi fuites, i esperant que passin els anys perquè la seva perillositat vagi disminuint.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona és la Terra Esplana, avui amb el Joan Anton Català parlant de la fissió nuclear. Quants reactors ara mateix hi ha en actiu al món?
Mira, ho vaig mirar per el guió del programa, en el moment en què ho vaig mirar, 437 de reactors. Pensa que una central nuclear acostuma a tenir més d'un reactor, però 437 reactors i n'hi havia, o n'hi ha, 54 més en construcció. Els països que més en tenen, els Estats Units, 93, França, atenció, segona, 56, França sempre s'ha significat com una que ha cregut sempre amb els en les centrals nuclears, la Xina 51 i Rússia 38. A l'estat espanyol n'hi ha 7 d'operatius, que inclouen 3 a Ascó i un a Vandellòs. N'hi havia 2 a Vandellòs, però un es va haver d'aturar, el Vandellòs 1, el 19 d'octubre de 1989, hi va haver un incendi que afortunadament no va anar més i que no va generar fuites radioactives en cap cas. Es podria haver reparat, però van decidir no reparar-lo i, per tant, està inactiu. Però ja veus, a Catalunya en tenim 3 Ascó d'actius i un a Vandellòs actiu.
I Vandellòs, això que està inactiu des de fa 30 anys?
Sí.
Què hi ha allà?
Està dins de l'estructura i allà està. És a dir, no sé si hauran han retirat material, molts cops no se'n retiren. Quan, el que dèiem abans, quan un reactor nuclear s'ha d'apagar, s'ha d'aturar per alguna raó, allà dins queda el material i jo no tinc el detall, però m'imagino que part del material deu encara romandre allà i m'imagino que altra part del material es devia traslladar a França, que és on et deia que s'han de pagar impostos, que l'estat espanyol ha de pagar una tarifa, que és on deu estar part del material radioactiu de Vandellòs 1. Uh-huh.
Escolta'm, al llarg de la història és evident que hem estat testimonis de diversos accidents nuclears, alguns d'ells molt, molt importants, no? És relativament fàcil que hi hagi accidents d'aquest tipus?
No, no. A veure, som crítics en general, no? I jo penso que fem bé de ser crítics perquè no deixa de ser... Primera, no en podem prescindir. Hem de parlar clar, no? Les centrals nuclears ens estan fent una funció. I ja està. Què passa? Que les voldríem jubilar. Tant de bo les puguem jubilar. I aquí tenim les energies renovables, i tenim més enllà la fusió nuclear, quan la domem. Per tant, tots voldríem en retirar les nuclears, però ara per ara són necessàries. Què hi farem? Afortunadament passen moltíssims controls. És com un avió, no? Que hi ha pocs accidents. El que passa que quan hi ha un accident d'avió són gravíssims, però accidents n'hi ha pocs perquè passen enormes controls de seguretat.
Quin va ser el primer gran accident?
El primer que es coneix va ser l'any 1952, no el coneixem popularment, però va ser a Chalk River, que és a Ontario, Canadà, però el primer més famós, aquell que molts de nosaltres recordem, va passar el 28 de març de l'any 1979 a una central nuclear a Three Mile Island, que està als Estats Units, més conegut com Harrisburg. Harrisburg és la capital de Pennsilvània, que és la ciutat més important que està a la vora d'aquesta central nuclear. Els hi va fallar una vàlvula, va haver una fuita d'aigua contaminada, radioactiva, un sobreescalfament del nucli, i es van activar les bombes d'emergència per fer circular més aigua i refredar, però un error humà, van interpretar malament les dades, van aturar, els humans, vam aturar les bombes d'emergència i el nucli es va començar a descontrolar i a escalfar. Per sort, van poder-lo controlar a 4.000 graus de temperatura, només en faltaven 1.000 pel desastre absolut que hagués estat que s'hagués fos aquest nucli nuclear, dèiem, aquest nucli de la central, provocant unes fuites enormes. Els operadors van trigar hores en interpretar bé els resultats, les dades, i tornar a engegar les bombes d'aigua. Ja et dic que va anar d'un pèl. El governador de Pennsilvània va estar a punt d'ordenar una evacuació massiva de la regió. I ja quan semblava que ho tenien tot controlat, van detectar una bombolla de gas que podria explotar dins el reactor, que afortunadament no va explotar, i llavors sí, 10.000 persones, quan ho van saber, van fugir de la zona. Aquest és el primer gran conegut.
Sens dubte, aquests últims anys, el primer que ens ve al cap quan parlem d'accidents nuclears és el de Txernòbil. Aquesta és la banda sonora d'aquesta sèrie que es va estrenar fa un parell d'anys.
Boníssima, per cert.
Boníssima, i que era molt fidel al que havia passat. Segurament és l'accident
més greu
de tots, no?
Sí, sí, en diferència. El més greu de moment, i esperem que sigui que ja no n'hi hagi més greus que aquest, va passar el 26 d'abril de l'any 86, i es considera com el més catastròfic de moment, perquè va ser una cadena d'errors humans, un rere l'altre, mentre es feien unes proves rutinàries. Estava fent una prova d'apagar i engegar el reactor, hi va haver uns errors humans absolutament increïbles, i va fer que es descontrolés el reactor número 4 d'aquesta central que està a Ucraïna, que això abans era la Unió Soviètica, quan tot això va passar. El reactor va explotar i va enviar grans quantitats de material radioactiu a l'atmosfera, que per cert van viatjar per tota Europa, i que van contaminar enormes regions d'Europa, sobretot se'n va anar cap als països nòrdics. Es van evacuar 115.000 persones, és una passada, 115.000 persones, i posteriorment 220.000 persones més. És que és increïble. Es van enviar a treballar d'una forma suïcida 200.000 treballadors. Se'ls anomenava els liquidadors. Són tots aquests que surten a la sèrie, que van allà amb condicions extremes per anar retirant material i construir un sarcòfag, una estructura que envoltés tot allò. Després, aquesta xifra de liquidadors va pujar als 600.000 treballadors. Mai no sabrem quants morts hi va haver, bàsicament perquè molts dels morts van ser en els anys posteriors, per tumors, i per tant és molt complicat comptabilitzar això. A l'any 2017 va quedar completat un nou sarcòfag, perquè el primer que es va construir era una xapussa, bàsicament, i es va construir el 2017 un altre amb l'ajuda internacional, aquí s'hi va posar tot el món, que és l'estructura mòbil més grossa mai construïda, pesa 36.000 tones, es va desplaçar sobre rails i es va posar sobre de l'antic sarcòfag. I dins s'hi van deixar robots, s'hi van deixar màquines robotitzades que encara avui continuen treballant per anar intentant controlar el que passa allà dins.
Han passat 36 anys i continua posant els pèls de punta.
No, i la sèrie...
És molt fidel, la sèrie.
És una passada, la sèrie és que et marca bastant,
Sí, sí. I una mica més recent, Fukushima, no?
Sí, Fukushima és el més recent dels que coneixem, al Japó. Va ser el març de l'any 2011, va haver un fort terratrèmol i un tsunami. De fet, a l'escala Richter, ara no em voldria equivocar, però va ser elevadíssim, no sé si va arribar al 9 a l'escala Richter, va ser a l'oceà, dins el mar, però va crear un tsunami que va afectar a la central nuclear, que ja havia estat dissenyada pels japonesos per suportar un esdeveniment important, però més o menys la meitat d'aquest. Aquest va ser extraordinàriament gran. Van fallar els sistemes de refrigeració d'aigua, de nou, el subministrament elèctric, van fallar els generadors propis d'energia quan va arribar el tsunami, en fi, afortunadament van poder-ho controlar i no va anar a més, però aquest és el dels greus, el més recent que tenim.
Avui un recorregut amb el Joan Anton Català parlant de física per intentar entendre una mica millor aquestes fissions nuclears que fan possible aquesta energia nuclear sempre discutida, no, Joan Anton?
Discutida, necessària, no oblidem-ho, almenys jo penso i sí, necessària, però que tots voldríem poder passar pàgina, a pesar de que això ens ha generat energia, ens han generat llocs de treball, important també, qualificats, molts d'ells qualificats, però certament és un pas que hem de donar, eh? Anar cap a les renovables cada cop més decididament i anar, sobretot, desenvolupant la fusió nuclear, que és la que fan els estels i és que, a la que no genera, en principi, residus radioactius. Ens queden unes quantes desenes d'anys per domar-la, però bueno, es va avançant cap a això.
Escolta'm, què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton?
Doncs tenim a l'alba, continuem amb Venus, Mart i Mercuri sobre l'horitzó oest, i dissabte, atenció, perquè també s'hi sumarà la Lluna minvant, per tant tindrem un pòquer de coses, d'objectes, la Lluna, Venus, Mart i Mercuri, a l'alba abans de sortir el sol.
Fantàstic, Joan Anton, una abraçada, cuida't.
Gràcies, igualment.
Ara tornem.